Us oferim en directe la pregària de vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Déu amb nosaltres, Déu nostre. Contra vos, salveu-me la vida. Parlen de mi els meus enemics i em volen mal. Quan es morirà que s'esborri el seu nom? Si algú em ve per visitar-me, fingeix. Ve a buscar-me les notícies per divulgar-les a fora. Els qui m'odien murmuren entre ells, fan sobre meu presagis dolents. El seu mal no té remei, ja és al llit i no se n'alçarà. Fins l'amic millor en qui jo confiava, que menjava amb mi compartint el meu pa, m'ha traït el primer. Però vos, Senyor, compadiu-vos de mi, restabliu-me i jo faré justícia. Per això he conegut que m'estimàveu, que el meu enemic no pot cantar victòria. Però a mi em conserveu sense culpa i em mantindreu per sempre davant vostre.
Després de cantar aquests poemes bíblics que són els salms, us convidem a una estona de silenci per poder assaborir-los tranquil·lament.
De la carta als romans. Nosaltres, els que estem més formats, hem de ser comprensius amb la debilitat dels escrupolosos i no pas fer el que ens és més còmode. Més aviat ens hem d'acomodar cadascú allò que fa bé i edifica els altres. Crist mateix no va fer pas la seva pròpia comoditat, sinó que en ell es va complir aquell salm que diu: «He hagut de rebre els insults dels qui us ultratgen».
Dalla lettera ai Romani. Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo, infatti, non cercò di piacere a se stesso, ma, come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.
Crist ens estima i ens ha rentat amb la seva sang.
Crist ens estima i ens ha rentat amb la seva sang.
Ha fet de nosaltres una casa reial, uns sacerdots dedicats a Déu.
I ens ha rentat amb la seva sang.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Crist ens estima
Adrecem aquest vespre a Crist la nostra intercessió pels ancians de les nostres famílies i de les nostres comunitats, perquè amb la gràcia de l'Esperit puguin afrontar amb coratge les seves febleses i siguin font de benedicció per a tots. Preguem al Senyor. Per le diocesi di Isernia e di Sulmona, per i loro vescovi, per il gruppo di sacerdoti, diaconi e religiosi che hanno condiviso alcuni giorni con noi di preghiera e di riflessione, che il Signore faccia crescere le loro vocazioni e riversi su di loro i doni abbondanti dello Spirito. Preghiamo il Signore. Pels nostres familiars i amics que ja han mort i per tots els difunts, perquè puguin fruir de la vida eterna amb Santa Maria i tots els sants. Preguem al Senyor.
Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació. Ens deslliureu-nos de qualsevol mal.
Concediu, Senyor, als vostres servents que, instruïts amb els exemples de la passió, estiguem sempre a punt per portar el jou suavíssim del vostre fill. Ell que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
Amén.
Que el Senyor ens beneeixi, ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna a nosaltres i als nostres germans absents.
Acabem d'escoltar l'ofici de la comunitat benedictina de Montserrat en directe des de la Basílica de Santa Maria. Els oients diuen.
Des de fa aproximadament 8 anys, un oient que es diu Carles segueix diàriament el rosari i les laudes. M'ajuden, diu, a iniciar la jornada amb calma i serenitat.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Ràdio Estel.
Espero que totes les comunitats procurin posar els mitjans necessaris per avançar en el camí d'una conversió pastoral i missionera, que no pot deixar les coses com estan.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.
El filòsof italià Massimo Borghesi acaba de publicar el llibre Jorge Mario Bergoglio, una biografia intel·lectual, Las fuentes del pensamiento del Papa Francisco. Aquest treball es presentava ara fa uns dies al Seminari Conciliar de Barcelona amb la participació del professor de teologia Salvador Pieninot i la moderació de l'escriptor i poeta Antoni Puigbert. És un treball que vol, sobretot, desmuntar mites. I avui volem parlar amb aquest filòsof italià, professor titular de Filosofia Moral al Departament de Filosofia, Ciències Socials, Humanes i de la Formació de la Universitat de Perugia, a Itàlia. Ha estat, entre altres coses, director de la Càtedra Bonaventuriana de la Pontifícia Universitat Sant Bonaventura. És especialista en pensament filosòfic alemany dels segles XIX i XX, amb particular atenció als temes de la secularització, el nihilisme i la societat postsecularitzada. Probablement Massimo Borghesi és un dels més originals filòsofs contemporanis sobre la religió, amb molts llibres publicats. Parlem d'aquest llibre sobre el Papa amb el mateix pensador i filòsof Massimo Borghesi. Doctor Massimo Borghesi, bona tarda, buongiorno, benvingut a Ràdio Estel.
Moltes gràcies.
Bé, primer de tot, l'objectiu d'aquest llibre podem dir que és rebatre o desmuntar les crítiques que se sostenen de vegades en el sentit que el Papa Francesc no està preparat intel·lectualment?
Sí, questa è senz'altro la,
sí, il aquest motivo, és, sens dubte, el motiu de la publicació del meu llibre, que ara surt en castellà de la mà d'Edicions Encuentro.
Que ora esce in, per le edizioni Encuentro. E nell'anno passato
la crítica a Bergoglio, després de la publicació de l'exhortació a Amoris Laetitia, va ser molt intensa, va ser una crítica injusta, una crítica no documentada.
Una crítica injusta, una crítica non documentata, no? E uno dei motivi,
i un dels motius per aquesta crítica és que el Papa no era adequat intel·lectualment per ser el Papa de Roma.
Adeguato intellettualmente per essere il Papa di Roma.
Un pregiudici sobre l'origen llatinoamericà del Papa a Europa ha pesat molt. I el Papa populista, el Papa modernista, el Papa pastor, que no explica la doctrina.
El Papa modernista, el Papa pastore, che non cuenta la doctrina. Ma come ho potuto,
però com he pogut verificar en el meu estudi, el Papa té una formació intel·lectual molt completa, molt profunda, i ha estat una descoberta molt interessant llegir fonts del pensament de Bergoglio.
Una descoberta molt interessant, le fuentes del pensamiento de Bergoglio.
En el fons de les crítiques, entre les quals s'assenyala el seu suposat subjectivisme i el seu modernisme, tot això posa en qüestió el fet que sigui idoni per confirmar en la fe, com diem que ha de fer un papa, no? Confirmar en la fede.
Ma il papa non è affatto modernista.
Bé, el papa no és del tot modernista, com pensen els tradicionalistes, perquè Bergoglio, sobre la doctrina i sobre la tradició, és ferm.
Lo dimostra continuamente.
Ho demostra constantment, ho demostra en les seves homilies cada dia a Santa Marta, ho demostra en els seus documents. El Papa és obert.
El Papa è aperto e molto radicale sulla questione sociale.
És molt radical en la qüestió social. En la custòdia de la doctrina és absolutament ferm, de la mateixa manera que el Papa no és subjectivista. Això és profunda ignorància, perquè un dels principis fonamentals del pensament de Bergoglio és que la realitat és més gran que la idea.
È profonda ignoranza, perché uno dei principi fondamentali del pensiero di Bergoglio è la realtà è più grande dell'idea. Questo è realismo classico.
Això és realisme clàssic. Aquesta és una posició que es podria conciliar amb la de Sant Tomàs. Com es diu, certament el Papa valora molt la llibertat i l'experiència cristiana i, per tant, valora també la dimensió de la subjectivitat, però a partir d'una polaritat entre subjecte i realitat.
La dimensió de la subjectivitat, ma a partire da una polarità tra soggetto e realtà.
Com ha elaborat vostè aquest llibre, Jorge Mario Bergoglio, una biografia intel·lectual, recordem, llibre, com ens ha comentat Massimo Borghesi, editat per Ediciones Encuentro.
Ma questo libro è nato appunto.
Bé, aquest llibre va néixer com a resposta a aquests crítics. Naturalment, jo he treballat molt sobre els escrits del Papa, però també sobre els escrits dels personatges.
Anche sugli scritti dei personaggi che e dei maestri
che dels mestres que l'han influït. I aquests són tant llatinoamericans com europeus. Bergoglio és un jesuïta.
Bergoglio è un jesuita, la sua formazione
dipende molto. La seva formació depèn molt dels mestres jesuïtes, particularment jesuïtes francesos com ara Henri de Lubac, Gaston Fesan o Michel de Certeau, que han tingut una gran influència sobre ell.
Cito solo altri noms.
Esment, almenys, altres noms, com són Hans Hürbel Balthasar, Romano Guardini i, per part d'Amèrica Llatina, Alberto Metol Ferrer i Amelia Podetti. Són aquests els autors que l'han format.
Avui parlem amb Massimo Borghesi, filòsof italià, autor del llibre Jorge Mario Bergoglio, una biografia intel·lectual publicat en castellà per Ediciones Encuentro. En el seu estudi, vostè tracta, aborda l'aspecte del discerniment. Què significa aquesta paraula en el Papa Bergoglio?
Ma la parola discernimento dipende sicuramente dalla formazione gesuitica.
La paraula discerniment depèn segurament de la formació gesuïtica, de la Companyia de Jesús a la qual pertany Bergoglio. És un dels punts de l'ensenyament de Sant Ignasi. El discerniment és aquella valoració de tots els factors abans de prendre la decisió adequada.
Prima di prendere la giusta decisione, quindi implica una
distància. Per tant, implica una distància temporal, implica un pensament complex que requereix no prendre decisions injustes.
Vuole prendere decisioni ingiuste e quindi implica una valutazione.
I per tant, implica una valutació molt crítica de tots els elements que poden ser útils per a una decisió.
Possono essere utili per una decisione.
Il Papa es pren sovint un llarg temps abans de prendre decisions, però quan les pren són decisions fermes.
Decisioni, ma quando le prende sono decisioni ferme.
A banda de Sant Ignasi de Loyola, quins autors són els que han influït més en el Papa Francesc pel que fa al seu pensament i quina petjada podem dir que han deixat els autors llatinoamericans en l'actual Papa?
Ma come diceva lei, appunto, Ignazio
de Loyola. Bé, com deia vostè, Ignasi de Loyola i una formació jesuítica deu molt a una reflexió sobre els exercicis espirituals, en particular a un intèrpret francès que és una de les descobertes del meu volum. Em refereixo a Gaston Fesan, que ofereix una visió dinàmica i polar dels exercicis espirituals de Sant Ignasi.
E polare degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio e insieme a questi gli autori.
I juntament amb ells els autors que esmentava abans, entre ells Henri de Lubac, Balthasar i Guardini. Però els autors llatinoamericans tenen certament una gran importància.
Gli latinoamericani hanno certamente una grande importanza. Non direi dal punto di vista formativo.
No tant, diria jo, des del punt de vista formatiu, sinó sobretot de l'enriquiment del seu pensament. La relació que ell va tenir amb l'intel·lectual catòlic llatinoamericà més gran, que és Alberto Metol Ferrer, és molt important.
Perquè Metol Ferrer tenia
una geopolítica eclesial de nivell mundial i estava molt atent a les dinàmiques de l'Església dins el món i dins la història. També l'Amelia Podetti, la pensadora més gran de l'Argentina dels anys 70, li ofereix la categoria de les perifèries, molt important per a Bergoglio.
La periferia, molt important per Bergoglio.
I podríem seguir segur amb moltíssims autors més. Doctor Massimo Borghesi, en els documents magisterials del Papa Francesc, on podem trobar les petjades d'aquestes influències? Si
pot... Assolutamente, per exemple, in Evangelii Gaudium.
Clarament les podem trobar a l'Evangelii Gaudium, perquè la seva doctrina de les tres parelles polars i dels quatre principis, que ha generat molta sorpresa en els lectors del document pontifici, és reconduït al nucli fort del pensament de Bergoglio, que és el pensament de la polaritat, un pensament que es forma a partir dels anys 70 però que té les seves arrels ja en els anys 60, en la lectura dels autors que he citat abans i que explica per què el 1986 ell fa la tesi sobre l'oposició polar de Romano Guardini.
Sue radici già negli anni 60 nella lettura degli autori che ho sopraindicato e che spiega perché nel 1986 lui fa la tesi sull'opposizione polare di Romano Guardini.
Avui recomanem especialment aquest llibre, Jorge Mario Bergoglio, una biografia intel·lectual.